comença el tercer temps. Avui amb el refresc d'Oriol Domènech.
Jo no tinc cap dubte i crec que serà el líder d'aquest equip aquesta temporada.
I també amb l'efecte Costa, el vicepresident Borda, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada. Tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha guanyat 0-4 al Bernabéu. La primera gran obra del Barça de Xavi. Ricard, què t'ha agradat?
Doncs això, Xavi. M'agrada molt la primera gran obra del Barça de Xavi. Crec que hem viscut una nit, primer inesperada, però molt especial. Hem recuperat les sensacions d'autoritat i d'orgull. Tornàvem al Bernabéu, que estaven obres, com estaven obres al Barça. I ha estat arribar i recuperar aquella sensació que això era casa nostra, que era un dia més a l'oficina, com diu el Bernat, i que l'equip se sentia còmode. Amb la nostra manera de fer, amb el nostre orgull, la nostra personalitat, tal com som, tal com volem ser, com Xavi ha marcat i com els jugadors han interpretat. El partit ha estat imponent. Hauria de recuperar les grans obres d'altres temporades per dibuixar un partit tan rodó com el d'avui. No només a la primera part, on ha costat obrir la llauna perquè Courtois ha estat bé, sinó perquè el Madrid canvia el dibuix al descans i el Barça, les dues primeres jugades, té dos cares a cares amb Courtois. I al minut 7 de la segona part ja guanya 0-4. És veritat que després s'obre el partit i hi ha una descompressió, però és el més lògic. El Barça ha fet un partidàs. Jo crec, insisteixo, que hauria de recuperar altres golejades del Barça si algun partit ha estat tan rodó. El Barça ha tingut la pilota, ha tingut superioritat numèrica, ha jugat el que ha volgut, ha estat molt sòlid defensivament. Ter Stegen ha estat a un gran nivell quan el Barça l'ha necessitat, ha recuperat l'autoritat, ha atacat, ha buscat profunditat, ha tingut Dembélé, ha tingut les desmarcades de Ferran, la rematada d'Aubameyang, el control de Pedri, de Busquets i de De Jong. No hi ha cap jugador dels que ha actuat avui que hagi estat per sota del seu registre. Alba ha fet un partit monumental. És que no n'hi ha cap. És que tots han millorat la seva gran versió, la seva millor versió, però de les últimes temporades. Tot el mateix dia. I en funció d'una idea, en funció d'un context, d'una personalitat. I se li ha dit al Madrid que nosaltres volem ser així. Que si ells no ho entenen, com no ho van entendre a Aràbia Saudita, és el seu problema. Que ells siguin com vulguin. Que nosaltres som com volem ser. I que això ho decidim nosaltres. I així que està, aquesta és la recompensa, aquest és l'èxit del que ha passat avui, que ho hem fet a la nostra manera. El Barça ha firmat un gran partit. Passarà al Museu de les Grans Obres Blaugrana i al Museu de les Grans Obres Blaugrana al Bernabéu. El Bernabéu continua sent el jardí, ja no de Messi, ara del Barça.
Sobre què tens dubtes?
Que Eric, no tinc dubtes que Eric ha firmat un partit monumental. Trio Eric com podria triar més jugadors, però com que les mirades aniran als jugadors del davant i els del mig camp, vull parlar d'Eric García, de qui molta gent ha tingut sensació de dubtes sobre la seva capacitat. El partit d'Eric és gairebé perfecte. O sigui, ha estat bé com sempre en pilota, amb una calma espectacular. Ha filtrat passades com aquella oportunitat a la primera part d'Aubameyang, a passada de Frenkie de Jong. Però és que defensivament, que és el seu problema o que és on ell no se sent tan superior, ha estat un rellotge. Ha anticipat quan ha hagut d'anticipar. Ha recollit quan ha hagut de recollir. Ha fet cobertures. Ha guanyat duels directes. Ha estat imponent. S'ha sentit gran. Ha tingut mentalitat. Ha demostrat que pot ser un central al Barça. Avui Eric s'ha demostrat a ell, que no ho dubtava, però a la resta del món, que és un central pel Barça. Que pot haver-hi centrals com Araujo i pot haver-hi centrals com Eric García. Araujo ha fet un partit fantàstic a la banda, ha fet un gol, però Eric ha estat el guardaespatlles perfecte al costat d'un Piqué imponent. Ho personifico en Eric perquè normalment els defenses els mirem quan s'equivoquen. Avui els defenses també els hem de mirar quan encerten. I no, probablement no són protagonistes principals, n'hi haurà d'altres, però són grans actors secundaris. M'alegro especialment per Eric.
Què és el que no pots entendre?
Doncs no entendria que mai més dubtem del que som i volem ser futbolísticament. Avui ens tornem a demostrar què és el Barça i quina personalitat futbolística té. I que en cas de dubte hem de tornar a l'origen. Durant molts anys ens hem extraviat i fins i tot jo he tingut la sensació de comprendre segons quins entrenadors que tenien una mirada que no era la nostra. Ja no podem entendre. O sigui, ja no podem dubtar. Si el Barça en plena reconstrucció del projecte, amb més futur que present, amb Xavi Hernández al capdavant fa 3 mesos, ve al Bernabéu i fa l'exhibició futbolística que fa, amb la idea futbolística que ens personifica, això vol dir moltes coses. Això és un senyal del destí com el futbol ens planteja sovint. Com el futbol ens va plantejar en les primeres desfetes europees que estàvem caient i no ens en vam adonar. Adonem-nos-en ara que el futbol ens està dient que aquest és el nostre camí, que és personal i intransferible, que és el que ens caracteritza, que és el que ens genera orgull al món. No ho dubtem mai. Els tècnics, els futbolistes que poden representar la nostra mirada, encara que mirem al costat i veiem que hi ha gent que guanya Champions d'una altra manera i que hi ha gent que juga a futbol d'una altra manera, molt legítima, però el més important és sentir-la. I nosaltres sentim aquesta. I el Barça avui ha vingut aquí i ha dubtat zero del que havia de fer. Amb 0-1, amb 0-0, amb 0-2, amb 0-3 i fins i tot amb 0-4 quan Xavi Hernández, a qui li vull dedicar un petit comentari, s'enfadava quan el Barça perdia la pilota, demanava a l'equip que avancés la pressió i que pressionés a dalt amb 0-4 per no perdre ni un signe d'identitat, per deixar de mirar el resultat, per tornar a ser nosaltres. El Barça ha tornat a ser el Barça al Bernabéu.
Aquesta idea futbolística del Barça que ha tornat a conquerir el Santiago Bernabéu. El gran partit d'Eric García, segurament com un reconeixement als secundaris que han fet una gran actuació en aquesta nit històrica del Barça al Camp del Madrid. I la primera gran obra del Barça de Xavi que resumeix el que s'ha viscut en aquests 90 minuts al Camp del Madrid. Potser la millor exhibició futbolística de sempre del Barça al Camp del Madrid. Són les conclusions del Ricard Torquemada després d'aquesta festa que ha estat el clàssic. Ara escoltarem Xavi Hernández i sentirem l'efecte Costa.
La TDT a Catalunya Ràdio.
Si avui anéssim a PortAventura World, on aniríeu?
A l'hotel de l'Oest, on vam dormir.
On vaig ajudar en Coco a trobar la seva galeta.
On vam pujar a dalt d'un drac.
On vam veure un espectacle increïble.
PortAventura World. Redescobreix les teves emocions. Entrades més hotel des de 65 euros i un dia Ferrari Land inclòs. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
L'efecte Costa.
Bona nit, Costa.
Hola, bona nit, Ricard.
El pitet encara et penja del coll?
Fins la setmana vinent, aprofitant que hi ha setmana d'aturada.
Exacte, és que quin moment, quins 15 dies.
No, és que jo no hi havia caigut, estava absorbit pel partit i quan Nacho ha dit, bueno, ara viene Parón i van a ser unos días jodidos, clar, això ho té, que et menges 15 dies amb aquesta sensació que avui deu tenir el Madrid de, com a mínim, de dubte. No?
Sí, et diré una cosa, m'ha impressionat com ha acceptat la derrota al Madrid al 0-4. Aquí hi ha hagut jugadors que han fet una volta d'honor, eh? Álava, Militao, Courtois,
han
Fede
fet
Valverde.
Una volta d'honor?
Sí, sí, han fet la volta.
A l'estadi, després del sí, 0-4?
Sí. Honor o de disculpa?
Bé, no sé, aplaudint al públic.
I ah,
públic...
ah, d'acord.
No, 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 pensava... no, sense trofeu. No, però,
pensava
però
que allà... t'encardaves, dic.
No, jo, no, és que jo no havia vist mai amb un 0-4... És veritat que quatre jugadors de cultures futbolístiques diverses, però hi ha hagut gent al Bernabéu que dreta els aplaudia. Eh? O sigui, a mi m'ha impressionat la manera de perdre el Madrid. És veritat que venim de la borratxera del Paris Saint-Germain i probablement se'ls hi perdona tot, però m'ha semblat molt digne veure Álava, Militao, Courtois i Fede Valverde no marxar al vestidor ràpid, sinó fer la volta d'honor i aplaudir. No demanar perdó, aplaudir.
I és que s'havien quedat.
Eh?
Els que s'havien quedat a sí, sí. aguantar la tempesta, no?
Sí, sí, els que han decidit que havien de compartir la derrota també amb la seva afició.
Explicat així, em sembla que és un gest que els honora, perquè el més habitual en aquests casos és fotre el camp al vestidor el més de pressa
mira,
possible.
Estic veient fotos de l'estaf tècnic al Camp Nou, estic veient vídeos del...
El Bernabéu.
Ai, perdó, és que és com casa meva, això. Ja.
Sí, sí.
És el Bernabéu, veig també trucades en directe, eh? De què són, responsables de material? Que, no, cos tècnic? No detecto ben bé.
Hi ha el germà de Xavi, hi ha l'Òscar, i els altres no els conec.
Bé, la qüestió és que està tothom molt content. Jordi, ets dels que ets queda mig regús, ara parlarem amb el tercer temps, per el tema del 0-5 o no?
Home, seria molt injust, però estic... Admeto, no, jo no enganyo. Quan el Bernat i el Xavi han dit que els faltava el cinquè, jo també estava pensant una mica més, però... Però és que, com, igual que el gener a la Supercopa no va ser el resultat sinó la imatge, i aquell dia van perdre i cap a casa. Avui guanya 0-4, i sí, un 0-4 és un resultat que es fa dir sí senyor al Bernabéu, però torna, per mi és una exhibició més identitària que de resultat, perquè probablement, d'acord, avui l'has guanyat el gol a verejar al Madrid, però segurament no ens servirà per guanyar la Lliga. Però és tan important com ho ha fet el Barça amb aquesta sensació. No m'agraden aquests termes, però hi ha hagut moments que era humiliant el que el Barça estava fent amb el Madrid. Jo crec que és importantíssim per l'autoestima del Barça, perquè ja feia temps que veien brots verds, perquè l'equip ha fet partits molt bons, però clar, això és una obra magna en un escenari que, vaja, fa 10 dies va viure una història completament diferent. Jo crec que, a veure, tots en volem sempre una mica més, i el 0-5 hauria estat ja més que obra magna, mític. Però jo crec que és que avui a l'equip no se li pot demanar res més, perquè és veritat que n'ha fet 4 com en podria haver fet 7 o 8.
Ara sí que podem parlar de punt d'inflexió o encara no?
Bé, en tot cas...
Tens dubtes, eh?
No. Tinc dubtes de si ja ha estat abans el punt d'inflexió. Avui,
d'acord.
És que...
Ves la confirmació.
Estava bastant convençut que el Barça guanyaria avui, perquè és que el Madrid...
Sí, fa molts dies que ho dius, tu,
moltes setmanes...
Sí, fa molts dies que ho dius.
És a dir, el Madrid és el millor equip de la Lliga perquè la guanyarà, perquè ha demostrat ser el més regular. Però a mi ja fa unes quantes setmanes que el Barça em sembla el millor equip, l'equip en millor forma de la Lliga. Llavors, insisteixo, no, ara no em posaré cap medalla perquè no pensava que això seria així ni de conya. És més, jo pensava en una cosa com la del 2004, una cosa ajustada, èpica gairebé, i ha estat un passeig militar que ens ha sobrat 50 minuts. Bé, és per estar molt content i trobar-li 0-0, perquè realment és que no n'hi ha.
Alguna menció especial per l'entrenador?
Doncs sí, t'haig de dir que sí, perquè a l'inici del... quan he vist l'alineació he pensat que Araujo no em semblava una garantia per frenar Vinícius i que d'alguna manera renunciava al seu segell, però després la veritat és que ha estat una manera d'equilibrar l'equip, perquè Araujo li ha guanyat el duel, llevat d'una ocasió al principi, ha anul·lat completament Vinícius, i segurament, és evident que l'uruguaià no t'ajuda en pilota, però ha aconseguit que tota la resta de l'equip jugués molt més tranquil, perquè el Madrid tenia poca amenaça més. Crec que ha estat una aposta que bé, no sé si costava d'entendre o no, això va a gustos, hi ha molta gent que creu que Alves va amb un bastó i que no està per jugar aquest tipus de partits, i em sembla bé, però en tot cas ha estat una aposta que no anava en la línia del que estava fent fins ara, i s'ha demostrat que ha estat ben llegida. La resta, més o menys, jo crec que era el previsible. Teníem el dubte aquell del quart migcampista, que al final no ha calgut, perquè el Barça, amb els que ha posat, n'ha tingut prou i de sobres per governar el partit.
Doncs la nit serà llarga pel culer. És veritat que demà és dilluns i que tornem a la feina i que tornem a la realitat, però els 90 minuts que hem viscut, aquest moment d'evasió és impagable, i la sensació és que podem allargar la nit esperant, diríem que recrear-nos en allò que hem vist avui al Bernabéu. Ara veig també Isco amb els seus fills aquí jugant a pilota. A Isco
l'últim
veig com...
clàssic.
Sí, a Isco el veig com absent.
Ja Xavi a Barça TV.
Doncs abans, Costa, el millor.
Aubameyang.
En el passat recent no tenim moltíssimes alegries al barcelonisme, veníem de perdre molts clàssics seguits o de no guanyar-ne, i bé, avui és un cop sobre la taula, no?, de dir que estem tornant, que amb aquest model de joc, amb aquesta idea de joc i amb aquest projecte, doncs es pot competir. A tot un Real Madrid en ratxa, líder de la competició al seu camp, dominant el partit, crec que hem fet un partit potser no perfecte però espectacular, no?, i crec que podíem haver fet més gols, sincerament, amb tota la humilitat del món, però podíem haver fet més gols. Hem jugat molt bé a futbol, hem sigut molt millors que el Madrid, i bé, és un dia per disfrutar el barcelonisme. A sobre que sóc l'entrenador, sóc molt culer, i bueno, ho hem disfrutat al vestidor, i espero que la gent del Barça ho disfruti. Són moments de celebració.
Xavi, tu el dia que vas arribar vas dir el camí serà llarg, això s'ha de reconstruir. Creies honestament, encara no tenies jugadors que han arribat al mercat d'hivern, que l'equip podria arribar a fer això en tan poc marge des de tu i l'arribada del vostre cos tècnic, fer el que heu fet avui aquí al Bernabéu?
Home, sempre treballem per aquests fruits, no? per rebre tot això. Bé, no ens esperàvem un resultat tan avoltat, ni ser tan superiors al Madrid al seu estadi. Ells tenien una setmana de descans, nosaltres vam arribar de Turquia el divendres, bé, esperàvem un partit doncs, molt més difícil, potser, molt més obert, molt més complicat en el resultat, però bé, hem fet un partit espectacular, no? Estic molt content, molt satisfet i ja et dic, ho disfrutarem i celebrarem.
Tu vas estar al terreny de joc el dia del 2-6 i vull que mantinguis amb la comparació, però per nivell futbolístic mostrat, pel que s'ha vist al terreny de joc, creus que es pot comparar d'alguna manera el que vau regalar els culers aquell dia?
Sí. Jo crec que hem sigut molt millors que el Madrid, ho hem demostrat sobre el terreny de joc, no només en el 0-4 del resultat, sinó en el joc, hem sigut molt millors que ells, hem pogut marcar molts més gols, i bé, ens en anem amb una satisfacció tremenda, no? Amb un somriure d'orella a orella, i el barcelonista ha d'estar molt orgullós avui.
Què ha de significar pel futur això? Perquè tu deies ahir, sou conscients que la Lliga està complicada, els rivals han fallat, us consolideu en zona Champions, però això per l'equip què ha de significar?
Doncs continuar treballant de valent, amb tota la humilitat del món, avui no és cap títol, avui són 3 punts, sí que és veritat que potser vol dir un canvi de dinàmica, però hem de seguir treballant amb tota la humilitat del món, no podem... Ho celebrem avui, però ja estem pendents del Sevilla, descansar uns dies, i pendents del Sevilla a casa i de l'Europa League, i aquesta és la nostra realitat, treballar amb humilitat.
Et faig una última pregunta en anglès, Xavi. You can explain to us what is your feeling, a special feeling...
Xavi, a Barça TV, comparant l'impacte futbolístic de la golejada d'aquesta nit amb el...
Amb el dia del 2-6. Sí, sí.
Amb el dia del 2-6, que hi va ser protagonista la gespa.
Doncs el Costa, que ja ha votat Aubameyang, som a la part final de la transmissió. Som al tercer temps, el Barça ha guanyat per 0-4 a Madrid. No és un dia més, és un dia molt especial.
La TDT a Catalunya Ràdio.
Al marge de les glaceres i casquets polars, l'aigua subterrània suposa més del 90% de l'aigua dolça disponible en el món. Per això, Aigües de Barcelona fa ús de fonts alternatives d'aigua per protegir els recursos hídrics subterranis. Cuidar l'aigua que no es veu és garantir el futur. 22 de març, Dia Mundial de l'Aigua. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
La TDT.
El centre Dembélé posa el cap a Aubameyang! Bang, 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 Aubameyang! Ha arribat al primer pal per posar el cap. Pica el corna Dembélé cap al punt de penal, Araujo!
Sí!
Gol, 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 gol! Com si fos Puyol! S'ha aixecat per damunt de tots! Aubameyang, un toc d'esperó! Ferran! Ferran ha xutat, Ferran ha marcat, el Barça guanya 0-3, el Bernabéu que comença a fregar-se els ulls, Aubameyang fora de joc, acaba marcant.
Espera, gol. L'han celebrat Busquets, però no l'ha xiulat l'àrbitre.
El comentari que fa. Bang, 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 fins i tot els que ens anul·len. Madrid 0, Barça 4.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Jo sóc del RAC, perquè em protegeixen en qualsevol tipus de vehicle. Si vaig amb cotxe o amb moto i tinc una avaria, la reparen al moment o em deixen un vehicle de substitució. I si vaig amb bici o amb patinet, em cobreixen si em faig mal o faig mal a algú. I tu? Vols moure't sense preocupacions? Festa del RAC des de només 41 euros l'any.
RAC. Hi som per ajudar.
Vicepresident Borda.
Bona nit, Borda.
Molt bona nit.
Com et trobes? Què penses? Què sents?
Mira, em sento més jove. He tornat sí. com 7 o 8 anys enrere.
Sí, algú ha dit... No sé si el Costa hem rejuvenit 5 anys.
Sí. Tornar a connectar amb les sensacions que hem tingut sempre o moltes vegades que veníem al Bernabéu.
I el refés Oriol Domènech.
Bona nit, Ricard. Com estàs?
Com vas?
Bé, molt bé. Home,
és que et veig aquí, t'he vist tímid ara en l'entrada. Sí,
estem
molt excitats, ara.
Home, no, i això també el descans. Avui jo crec que tot el que esperàvem era la confirmació del que s'havia vist els darrers 2 mesos. Des de després de la Supercopa. Bueno, o inclús també el dia de la Supercopa. I jo crec que ja és la confirmació d'aquell equip per somiar.
Sí, sí. El maig poden anar a la Cibeles a celebrar la Lliga, perquè segurament hi aniran, però serà la Lliga del 0-4.
Exacte. Bé, jo tinc la sensació d'un partit que no em crec, o sigui, em prometeu que no despertaré ara del somni. O sigui, no estava preparat per veure això tan aviat, tan ràpid, de fer aquesta demostració, de firmar un partit que jo, insisteixo, és per repassar els grans resultats del Barça al Bernabéu, però és que el partit d'avui és d'una superioritat humiliant.
Totalment.
Sí. Jo el 0-4 no me l'esperava, però jo com el Jordi Costa, jo la victòria del Barça sí. Perquè per mi a dia d'avui el Barça està molt més en forma que el Madrid.
Però és que
el Barça porta dos mesos jugant molt bé, amb episodis, bueno, pues, com amb l'empat amb el Nàpols, l'empat a cara del Sarai, que són més de relaxació que no de mals partits, i en canvi el Madrid estan eufòrics perquè han passat els quarts de la Champions. Sí. Però han passat una eliminatòria que dels 180 minuts, 150, van ser molt pitjors que el rival.
Però és que
no,
avui no només has guanyat el Madrid, no només has guanyat el Bernabéu, és que t'has imposat, sí, sí. O sigui, els has superat, t'has sobrat...
T'has sobrat 40 minuts de partit.
T'has exhibit.
Tu i jo estàvem junts el dia del 5-0 i el de Guardiola, i aquella mitja hora en què no hi ha cap gol, entra fins al cinquè, que fa Jeffren. Avui no ha sigut aquell festival, però
avui el festival ha estat fins al 0-4. Després el Barça ha tingut oportunitats i Courtois. És que quants gols ha servit Courtois?
No sé, però si...
El Carles ha dit 10 xuts entre 3 pals.
Tinc apuntats moltíssims, eh? O sigui, és que hauria d'aturar-me... Carles, tu què tens?
Entre els 3 pals, 10.
10, 4 a dins.
Per tant, 6 aturades bones.
6 aturades, sí.
I xuts totals?
Doncs el Barça 15, el Madrid 9.
Bé, xuts totals. I Madrid entre els 3 pals?
4.
I un penal que no ens han xulat.
El de Dembélé, Borda?
A mi m'ha semblat penal.
Bé, Martínez Monuera
ha volgut dir que després de l'exercici de VAR del quart gol ha pensat ara prou merdès, que això és el Madrid. Vaja, a mi he tingut aquesta sensació.
Bé, Bernat, què? Perquè ara has respirat fons.
Sí, mira, per tancar el capítol, ja podríem qualificar d'humorístic del 0-5, que finalment no ha passat. Una mica em diu, si no hi ha 0-5, decepció. Feia broma. Em comentava el David Clopés, diu, no hi ha el 0-5 perquè el cinquè sempre els fan Jeffrens, Ivan Iglesias, Arturo Vidal, jugadors, diríem, estranys, no? I avui no n'hi havia cap damunt del terreny de joc d'aquestes característiques. Per tant, el 0-4 serveix bé. Jo crec que el partit... té una part d'anàlisi futbolística, però el millor que podem fer és que ens la faci l'entrenador del Barça.
Doncs sí, que surt a la sala de premsa, que és telemàtica aquí al Bernabéu, eh? Aquí no la fan presencial. No sé per què, però va així això. Aviam si funciona.
A Madrid són molt respectuosos i molt rigorosos amb les mesures anti-Covid.
Sí,
molt.
Sí.
Ara he sentit Ricard de fons.
Has d'activar l'àudio, ara.
Bona nit, Xavi.
Bona nit.
Feia més de 7 anys que no venies al Bernabéu i has viscut una nit que imagino que deus recuperar algunes sensacions de coses que havies viscut aquí. Et volia demanar que com ha fet el Barça o què ha fet el Barça per tenir el partit tan controlat. Era una cosa que havies demanat des de la teva arribada. Has fet una aposta a l'alineació d'Araujo en lloc d'Alves, que potser Alves era un jugador que t'ajudava a tenir superioritat numèrica al mig camp, però és que no l'has necessitat. Com ha aconseguit l'equip tenir tant control, tenir en la primera part, sobretot, tanta passada per dintre? Què és el que ha fet el Barça per firmar el partit que ha fet?
Doncs bé, bona nit. Bé, en primer lloc, molt content, molt satisfet, molt feliç per tot el barcelonisme, el que representa avui aquesta victòria, no? Crec que... pot canviar una mica la dinàmica del present i del futur, no? Abans que res. I després, en quant al partit, hem entès molt bé doncs, que saltaven tant Modric com Kroos i hem buscat les esquenes dels interiors del Madrid. No? Després vèiem que Alaba saltava a Frenkie i llavors quedava Ousmane 1 contra 1 o Aubameyang 1 contra 1. Però hem tingut molta personalitat, els he demanat als jugadors que avui era un partit per personalitat, per tenir molta personalitat, per valentia... per no perdre pilotes, els he demanat, sisplau, que no perdessin pilotes tontes, perquè al final el Madrid viu d'això, i aquestes pilotes tontes doncs, les hem reforçat amb les possibles transicions amb Araujo defensant a Vinícius. No? Llavors, hem tingut el partit molt controlat, hem estat molt bé a la pressió alta, l'Aubameyang, el Pedri quan saltava, hem entès que havíem d'estar entre línies els altres jugadors per on anava la pilota, hem apretat, hem recuperat moltes pilotes a camp contrari, hem creat moltíssimes ocasions amb moviments d'atac que estem practicant, de tercer i quart home. Crec que hem fet un partit molt complet, molt millors que el Madrid, molt superiors, i inclús podíem haver fet més gols.
Marta Ramon, RAC1.
Hola, Xavi. Marta Ramon en directe al Barça jugar RAC1. Enhorabona pel triomf. Quin simbolisme li dones al fet d'haver guanyat aquí amb aquest marcador tan rotund? Més enllà de com s'ha guanyat, del que s'ha aconseguit, tu creus que es pot dir després d'haver golejat aquí al Bernabéu, que el Barça ha tornat definitivament?
Bé, potser sí, no? Us ho deixo això a vosaltres, millor. Però ens hem dit a nosaltres mateixos que aquest és el camí, que aquest és el model de joc, que aquest és la idea de joc perfecta pel Barça, per jugar, per competir, i amb els jugadors que tenim també, no? Tenim jugadors molt bons tècnicament, que entenen el joc, que ho estan entenent, els jugadors que no havien practicat aquest sistema o aquest model de joc ho estan entenent molt bé, i bé, estan disfrutant el camp, no? I destacaria també com treballen. Al final els hi demanem que siguin solidaris, que corrin, que treballin, que ajudin a l'equip, què poden fer pel grup i per l'equip, i en aquests moments som una família molt bona dins del vestidor, i això és molt important, no? Jo crec que més enllà d'anar contra ningú, ens hem dit a nosaltres mateixos de que es pot competir jugant d'aquesta manera.
Adrià Alberts, Cadena SER.
Hola, Xavi. Buenas noches. Adrià Alberts, en el carrusel deportivo de la Cadena SER y moguts de SER Catalunya. Felicidades por la victoria de hoy.
Muchas gracias.
¿Cómo calificarías tú lo que ha pasado hoy en el césped del Bernabéu? ¿Se puede hablar de exhibición, de baño? No sé cómo lo calificarías tú esta noche histórica, y tú has vivido unas cuantas aquí en el campo del Madrid.
No lo sé, eso mejor lo calificáis vosotros, ¿no? Yo no tengo que calificar nada, simplemente que estoy muy orgulloso, que estoy muy feliz, que es un día en que el barcelonismo tiene que disfrutarlo, porque últimamente no teníamos muchas alegrías, sobre todo en los clásicos, y que, insisto, nos hemos dicho a nosotros mismos que este es el camino, que este es el proyecto, y que por aquí tenemos que competir. Yo creo que hemos demostrado muy bien nuestra idea, hemos sido mucho mejor que el Real Madrid en su estadio, un Real Madrid líder que venía con una racha espectacular, y hemos demostrado, sobre todo a nosotros mismos, que podemos competir con cualquiera jugando de esta manera, ¿no? Bien, no sé, el calificativo ya mejor lo ponéis vosotros.
Elena Condis, Cadena COPE.
Hola, Xavi, ¿qué tal? Elena Condis, para el tiempo de juego de la Cadena COPE. Enhorabuena por la victoria aquí en tu regreso al Bernabéu.
Gracias.
Exhibición, recital del Barça, sin Messi, sin Iniesta, sin Xavi en el terreno de juego, pero con un equipo que tú lo estabas diciendo, ¿no? Que sois una familia, que os estáis reconstruyendo y que este es el camino. ¿Qué significa esto para ti como entrenador y como culé?
Bueno, ya he dicho que muy feliz. Yo, además de entrenador del Barça, lo siento a este club. Pienso que es el mejor club del mundo, lo he sentido desde que era un niño, y hoy es un día para disfrutar. Lo vamos a celebrar sin ninguna duda. Además, hay un parón ahora de 15 días para descansar y a disfrutar de esto. Esto cuesta mucho. Cuesta mucho ganar en el Bernabéu 0-4 jugando también al fútbol. Y me alegro mucho por los jugadores, porque a lo mejor estaban algunos en una etapa difícil de su carrera, criticados, juzgados. Pues hoy han demostrado que son grandes futbolistas, que tienen personalidad, que tienen valentía. Y este es el camino. Para mí, como entrenador, pues significa mucho. Soy un novato en esto, y ganar 0-4 en el Bernabéu, pues esto me refuerza mucho, seguro. Seguro. Y refuerza el proyecto, refuerza la idea de juego, el modelo de juego, y además, pues que no hay dudas, que el Barcelona tiene que competir jugando de esta manera.
Alfredo Martínez, Onda Cero.
Buenas noches, Xavi. Alfredo Martínez para Radio Estadio de Onda Cero. Al hilo un poco de lo que estabas comentando, hoy eres el gran triunfador del partido, con el planteamiento, por la forma con la que gana el equipo. ¿Tienes la impresión de que hoy te has doctorado ya como entrenador en los banquillos del fútbol europeo?
No, pero yo no, sinceramente, o sea, yo no necesito ninguna gloria. Mejor que la gloria la tengan los jugadores, el barcelonismo en general. Y es momento para disfrutar, pero no siento una victoria personal, sinceramente, no la siento así. Siento que es una victoria de equipo, de grupo, de familia, de barcelonismo, y esto es lo más importante para mí, es lo que me hace feliz. Yo no quiero la gloria personal, quiero la gloria para el Barça, para los jugadores, para la familia del Barça. Estoy aquí para eso.
Alejandro Segura, Radio Marca.
Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches. Enhorabuena por la victoria en el Santiago Bernabéu. Se le ve cara de relajado, de felicidad, pero ha habido un momento en la segunda parte que el equipo parece que ha bajado un poquito el pistón y usted se ha cabreado bastante en la zona técnica. No sé si se ha cabreado porque quería que el equipo apretara más y le ha faltado algún golito, que usted creía que el equipo podía haber marcado algún gol más.
No por el golito. Es porque hoy íbamos 0-4, pero habrá otro día que vayamos 0-1 o 1-1 y perder ese balón significará perder el partido, perder 2 puntos, perder 3 puntos. Y al final, para jugar bien al fútbol, tienes que jugar 90 minutos. Que nos tiene que molestar, nos tiene que cabrear mucho perder balones, mucho. A mí me cabrea muchísimo. Y se puede perder balones, pero en el último tercio, no en tres cuartos de campo. Y además con relajación, no. Ha habido momentos en la segunda parte que sí, que me he cabreado. Pero es por eso, porque al final, si no hay exigencia, no hay resultados. Entonces, todavía podríamos haber jugado mejor en fases de la segunda parte. La primera parte creo que ha sido excelente. En la segunda se podía haber jugado mejor en el último tramo.
Josep Capel, Radio Nacional de España.
Hola, Xavi, ¿qué tal? Buenas noches. Felicidades por la victoria.
Gracias.
Has hablado en la primera respuesta un poco como de punto de inflexión, pensando un poco en presente y sobre todo en futuro. No sé si te recuerda un poco la situación, precisamente en el Bernabéu, en un partido que acabó 1-2, acabaste marcando tú el gol y lo que supuso aquello para el equipo, y sobre todo pensando que, por ejemplo, en el equipo de hoy, la mitad del equipo eran jugadores que no estaban acostumbrados a jugar clásicos con la camiseta del FC Barcelona. Se ha empezado un cambio de inercia y también de ciclo, y no sé si tú ves algo de semejanza con aquella situación que tú viviste hace unos cuantos años.
Sí, un poco me recuerda al 1-2 del 2004, pero hay trabajo por hacer. No nos podemos quedar aquí. Estos son 3 puntos solo, no significa ningún título. Lo que hay que seguir es trabajando con la máxima humildad, con esta solidaridad que estamos teniendo dentro del grupo, y a seguir trabajando, que esto que queda mucho. No se han cubierto los objetivos ni de esta temporada, así que refuerza mucho el proyecto, la idea, el modelo, pero tenemos que continuar. Si se asemeja a algo es un poco a esa victoria del 2004 con el 1-2 en el marcador, ¿no?
Xavi Lemus, TV3.
Sí, hola Xavi, felicitats per la victòria, per aquest recital al Bernabéu. Tu has estat protagonista com a jugador de grans victòries com el 2-6, com un 0-4, però no sé si en el partit d'avui has tingut prou temps per reflexionar que l'exhibició del Barça d'avui, a nivell d'oportunitats i a nivell fins i tot de joc, hagi pogut superar aquests dos anteriors partits. I fins a quin punt és un reforç moral per l'equip de cara a aquest projecte a curt i a mig termini, un partit com el d'avui, que probablement l'ha vist mig món futbolístic. Gràcies.
Bé, és un reforç, jo diria que tremendo, perquè ens dona molta moral per seguir treballant, molta confiança. Jo crec que ara no hi ha cap dubte de ningú de que és la idea de joc i el model de joc que ha de tenir el Barça per competir. I a partir d'aquí, doncs, amb tota la humilitat del món, seguir treballant. Bé, jo he tingut la sensació de que podíem haver fet més gols, sí. Des de la banqueta he tingut aquesta sensació. Després veuré el partit repetit i analitzarem coses, però la sensació és molt bona de joc, sensacions generals i de que hem fallat ocasions molt clares per fer més gols.
I última pregunta, Edu Polo, Mundo Deportivo.
Hola Xavi, molt bona nit. Ahir parlaves de les opcions del Barça a la Lliga, feies càlculs que el Madrid havia de perdre 3 partits. Ara, després d'aquesta victòria contundent, creus que hi ha Lliga i que el Barça té alguna opció encara?
Difícil. Penso el mateix que ahir. Hem guanyat el gol a Baraix també, que també pot ser important, però és difícil. El Madrid en aquest moment porta 3 derrotes amb la d'avui i n'hauria de fer 3 més per nosaltres guanyar la Lliga. Queden 9 partits amb ells, nosaltres 10. Ho veig difícil, però bé, no l'hem de descartar. Nosaltres hem de seguir treballant, guanyar els nostres partits, seguim en aquest camí que avui hem demostrat a tothom, doncs, que és el camí correcte.
Molt bé, moltes gràcies, molt bona nit.
Gràcies, bona nit.
L'entrenador del Barça, Xavi Hernández, el responsable col·lectiu d'aquest 0-4 que ha firmat el Barça al camp del Madrid. La nit serà llarga pel barcelonisme, ens hi hem de recrear, hem de saborir-ho. Feia molts anys que no vivíem una nit com aquesta, feia molts dies que esperàvem una nit com aquesta, i probablement ha estat inesperada, perquè qualsevol golejada al Bernabéu és inesperada. Però ara que ens la trobem, avui la TET anirà més enllà de la mitjanit. és un dia per passar-ho bé.
La transmissió d'en Torquemada.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
El millor jugador del partit.
Vinga, anem a saber quin ha estat aquest millor jugador del Barça avui al Bernabéu. Madrid 0, Barça 4. El Jordi Costa ha votat a Aubameyang. Bernat Soler.
Tots. No, m'agradaria votar-los a tots. Triaré Aubameyang, també.
Ricard.
Ara he vist que és el millor jugador. Volia votar Xavi, però ja veig que no és un jugador. Per tant, Aubameyang.
La Mireia.
Eric.
L'Eric. El Xavi Campos.
De Jong. Volia votar Aubameyang, però amb la xorradeta aquesta de la bola de drac...
No t'ha agradat, eh?
Ha decantat per De Jong.
No, i a més ha tingut un hat-trick als peus i no l'ha aprofitat.
No, un desastre. Sí, què passa?
Vicepresident, seguim.
De Jong.
El refresc, Oriol Domènech.
Aubameyang.
Albert Mora.
Eric Garcia.
El laboratori, el Carles i el Marc.
Aubameyang.
El centre de Bernat Coll i Joan Marmont.
Ter Stegen. Aubameyang amb 5 vots MVP.
També ho és per l'audiència.
Aubameyang, el millor jugador del partit. Explica'm això de la bola de drac, que és que no ho he entès encara durant...
Això ho sabia el Marc ho ha dit.
Però sí. Un moment, ell...
Expliqueu exactament què ha passat.
Ell té un col·lega a la graderia.
Al costat del corna.
I el va buscar, li passa la pilota, fa la xurradeta i li torna la pilota.
La xurradeta veig que no t'ha agradat gens.
És una xurrada.
Això no canvi de lloc instantània, exacte. De Dragon Ball, el que passa...
Què dius que no et sento?
Que això és el canvi de lloc instantani, que era el que fa Goku per transportar-se immediatament d'un lloc a un altre.
És com un gest, no? Que ensenya la bola i es tapa els ulls.
No. Amb els dos dits al front.
Sí,
sense la pilota.
Sí, el Goku és el protagonista de Bola de Drac, no?
Sí, sí.
És aquell noi dels cabells negres així amb punxes, no?
Sí, exacte.
Que va de vermell.
Sí, sí.
Molt bé. Anem-la a buscar.
I no és I sobre això, afegi una cosa. Abans del clàssic, a Instagram, Aubameyang ha penjat una cançó de Bola de Drac.
Però d'Ultra Instinct, que és un altre.
És que no teniu ni punyetret.
Això ja no ho sé.
No teniu ni punyetret.
Esteu desfasats. El gran dubte que teníem, Ricard, era d'on havia tret la bola, perquè era un amic.
N'havia de fer una a la segona part, perquè la primera no tenia amic a la cantonada, perquè a aquestes cantonades
hi
havia el llençol.
Ah, la primera part no ho ha fet, clar.
Clar, però és que hi havia el llençol, sí. No podia tenir
clar,
una
clar, mica set.
Ja, Dani,
el tema és com ha aconseguit una entrada d'aquella cantonada baix. Qui parla, de fons?
Dani Alves.
Has vivit una nit per marcar-la.
L'altre dia et vam fer un test a Barça TV, havies d'escollir què l'he de fer. El 2-6, el 0-4 del 2015 o el 0-4 d'avui?
Perdó?
El 2-6, que l'heu aconseguit aquí el 2009, el 0-4 del 2015 o el 0-4 d'avui. Em pots triar algun partit? O és difícil?
És difícil, perquè...
És que has viscut
sempre
els tres.
Perquè sempre ganar aquí és placeroso. Entonces no voy a elegir mucho partido, pero quizás el del momento es especial, ¿no? Porque hacía un tiempecito también que no ganábamos a ellos, entonces para romper esa racha, era importante ganar hoy y cómo se dio todo por el partido 4-0 también, quizás pues mira, el más reciente, siempre vamos a quedar con el más reciente porque bueno, al final estamos en el presente y hay que vivirlo. El presente en Brasil significa regalo, hay que abrirlo todos los días y hoy pues mira, vamos para casa con un gran regalo, una gran noche para nosotros los culés.
Et volia preguntar per això, 400 partits amb el Barça, clar, fins fa poc semblava impossible perquè estaves fora del club, no havies tornat. Arribes als 400, em sembla que has tingut una sorpresa també ara al vestidor en forma de samarreta. Dani, explica'ns una miqueta i què suposa per tu arribar a aquesta
situació. Sí, jo penso que ha sido el mejor regalo que podría tener en esos momentos, poder recibir el homenaje del club, de los compañeros, el respeto que ellos me tienen, pues mira, se agradece mucho porque al fin y al cabo todo lo que hago, el momento de volver, todo lo que intento hacer es para que ellos sepan dónde están, que ellos sepan qué es lo que está en juego. No está en juego simplemente salir, poner la bota y jugar al fútbol. Está en juego defender una historia, está en juego defender un sentimiento, unos colores, un equipo que siempre ha sido muy, muy resiliente. Entonces nosotros necesitamos, sobre todo la gente más joven, necesita saber dónde ellos están y qué sentimiento hay aquí, qué historia hay en este club. Y nosotros, pues que ya tenemos ya unos veranos más en la espalda, pues enseñarles a ellos que aquí, pues mira, hay mucho en juego y la pasaremos bien si lo hacemos las cosas bien.
Et vull fer una última pregunta, Dani. Ho ha dit el míster ara, hem de ser humils, hem de ser conseqüents, saber que la Lliga està molt difícil, però tu creus que aquesta victòria pot ser la llavor, pot ser l'inici de construir de nou el Barça que tots volem i el que tu també estàs intentant tornar a ajudar a construir?
Sí, por supuesto. Nosotros, la misión es recuperar la identidad. Y la identidad que nosotros tenemos nos va a llevar a lo más alto. Así fue siempre, no va a ser diferente ahora. Entonces nosotros tenemos que inculcarlo, que cambie lo que cambie en el fútbol. El Barça tiene una manera de jugar, el Barça tiene una filosofía que defender. Y esa filosofía es lo que ha hecho ese club grande, lo que ha hecho los equipazos, lo que ha hecho los culés disfrutar. Entonces cambiar pues es como cometer un error, ¿no? Así que... Yo creo que es en el día de hoy pues se ha quedado muy claro, ¿no? De que si nosotros hacemos lo que el Barça está acostumbrado a hacer, los resultados son favorables y las victorias van a venir, los títulos van a venir, porque así ha sido así ha hecho ese club, ¿no? Ese club ha sido hecho para ganar. Sí, es cierto que la liga está difícil, pero nos están dejando soñar, ¿no? Y soñar es gratis, y nosotros soñamos mucho, así que vamos a intentar pues poner todo lo que nosotros tenemos, más que nada menos jornada, hay que ir sumando, hay que hacer nuestra parte, ¿no? Y luego ya veremos lo que sucede, pero saber que lo que depende de nosotros vamos a poner todo de nuestra parte.
Enhorabuena por los cuatro.
Dani Alves amb Marc Brau. El guia espiritual, del Barça.
El guru.
Somiar és gratis.
T'has sentit, Ricard? T'has sentit a tu,
Per què?
No, la reflexió aquesta que ha fet de que el Barça no pot fer de mai la identitat i la filosofia.
És que jo crec que és un dia...
És on tornaran.
Xavi també ho ha dit, la roda.
Sí, és que, Uri, jo crec que és un dia que és que si hi havia algú que dubtava, sí. No, de cop i volta, el futbol ens ensenya que és que no ens podem desviar ni un mil·límetre, és que hem nascut per jugar futbol així i hem de continuar jugant futbol així, perdent i guanyant, però jugant així, no?
Sí, sí. És tan fàcil reconèixer-te així.
Això Guardiola, una vegada... O sigui, a la tercera temporada, no recordo quina va ser exactament. Jo crec que era l'última. A mitja temporada va fer una roda de premsa, allò de partit entre setmana, que no venia a tom de res, i va fer una dissertació... Mm-hmm. O sigui, amb aquest missatge. Mm-hmm. Amb aquest,
que quan les coses anessin malament...
S'havia de creure encara més en la idea. Mm-hmm. I han passat 10 anys.
Crec que Wembley, després de la final de Wembley, també la roda de premsa va en aquesta línia.
Sí, sí, va fer una reflexió molt profunda sobre la necessitat de no desviar-se. Per cert, acabem d'assistir des de la nostra posició aquí a la cabina de comentaristes a una escena que ha tingut lloc a la gespa del Bernabéu, on primer s'han fet una fotografia a tots els membres de l'staff tècnic del Barça, i després Xavi... amb el seu ajudant, amb els seus dos ajudants, de fet, eren Òscar Hernández i Sergio Alegre, s'ha fet una fotografia amb Joan Laporta, amb els directius, crec que identificat a Juste, hi havia Mateu Alemany, hi havia Jordi Cruyff, hi havia Enric Massip, Jordi Finestres, en fi, tota l'Àdria, gent més pròxima a Laporta.
El teu amic Aubameyang, Bernat.
És un gran dia per al equip venir aquí, ja sabemos que no és fàcil i hem guanyat, entonces muy contento por los goles y la asistencia, muy bien.
Entiendo que vuestra idea cuando os plantáis en el Bernabéu es ganar el partido, pero no sé si esperabais o en vuestras previsiones eras tan optimistas como para ganar 0-4.
Claro, pienso que sabemos cuando venimos aquí que va a ser difícil, pero teníamos confianza en nuestro juego y hemos hecho todo para ganar este partido y pienso que eso es la mentalidad que necesitamos para ganar partidos.
¿Esto qué supone a partir de ahora desde el punto de vista anímico, desde el punto de vista emocional?
Pienso que es una buena cosa para todo el equipo. Venir aquí es siempre bueno ganar aquí y tenemos que seguir así y vamos a ver hasta el final vamos a luchar.
Entiendo que tú eras también optimista con tu rendimiento en el Barça, pero no sé si tanto.
No, claro, tenía muchas ganas de hacer bien, de hacer las cosas bien como estoy haciendo ahora y... Pero como le he dicho, es más fácil cuando tienes un equipo que juega así.
Explícame una de las celebraciones porque te han tirado, no sé si desde la grada, es una bola Pokémon, de bola de Dragon Z, que ahí me pierdo un poco.
De Dragon Ball, porque puedes hacer un deseo con esta bola y tenía un deseo que hacer, ganar el partido y hacer un gol. Que pienso a mi familia que vive cerca de aquí y también a mis abuelos que ya se han ido.
O sea que ya estaba preparado. ¿Quién te pasa la bola?
¿Perdón?
¿Quién te pasa la bola?
Ah, un amigo mío que estaba aquí.
Lo tenía ya pensado, lo tenía ya preparado.
Sí, lo he pensado hoy mismo.
¿Y en ese momento es lo que estabas deseando, lo que estaba pasando por tu cabeza?
Sí, estuve muy, muy contento. Sabes, hacer un gol aquí es siempre algo especial.
¿Hasta dónde puede llegar el Barça en Liga?
Vale, sabemos que va a ser difícil para luchar para el título, pero porque tiene muchos puntos arriba, pero pienso que el más importante es seguir así como estamos haciendo y ya vamos a ver hasta el final.
Gracias, enhorabuena.
Muchas gracias.
Las palabras de
Jo us dic una cosa, aquest noi a banda de fer gols transmet alegria.
Sí.
Transmet té un somriure, té una manera de viure, té positivisme. O sigui, a vegades, quan fitxem jugadors que els valorem molt des del punt de vista futbolístic, hi ha intangibles com aquest, que tu veus Alves i Aubameyang i és impossible no apuntar-te a la festa. O sigui, no és impossible viure la vida amb dubtes. T'hi veus capaç d'anar on sigui. I jo crec que Aubameyang transmet això.
El millor fitxatge de mercat d'hivern de la història?
Davids el 2000...
Per mi Davids també té molt de pes, eh?
Exacte.
Sí, sí, aquest té molta
més qualitat.
Sí, sí.
Pot
marcar...
8 gols als últims 8 partits. I Davids va durar 20 anys, perquè crec que no va seguir la temporada següent.
No,
aquest pot ser el caràcter de la següent.
Evidentment, el factor Davids va ser bàsic, però Aubameyang... és a dir, està fent una cosa que és que aquest equip no tenia gol i de sobte estem fent gols.
Sí, sí,
no. I n'ha fet quants, Jaume?
8 gols als últims 8 partits.
I això que nosaltres, amb un criteri que jo comparteixo, i per això som nosaltres, no li donem aquell de rebot allà a València, sí, que allò era de Pedri.
Oriol, un moment, has dit que... Aviam com has dit això?
És que... No, que David va durar 6 mesos. Per
que Aubameyang serà el crac del Barça del futur, has dit? O com has dit això?
Sembla que David va durar 6 mesos i aquest pot ser el crac ara i la temporada que ve.
O sigui, tu creus que Aubameyang pot ser el crac del Barça la temporada que ve?
Home, per què no?
El nou gairebé segur que ho serà.
Ah, no hi ha fitxatge aquí, eh?
Estàs descartant alguna cosa, sí, Carles Domènech?
Si no ve Haaland, no hi ha nou millor que Aubameyang.
Si no ve Haaland ja és un condicional. I la frase serà el crac de la temporada que ve...
Bueno, Aubameyang a l'Arsenal els últims anys jugava a l'extrema esquerra i feia tants gols com de davant de centre. Vull dir que si ve Haaland, Aubameyang jugarà igual.
Amb un altre context, no? Perquè aquí ja no l'hem vist gaire d'extrema esquerra perquè la idea futbolística no permet tants espais com els que tenia l'Arsenal, no?
No, jo estic segur que si ve Haaland o va Aubameyang serà titular igualment en aquest equip.
Però a mi m'inquieta el que ha dit el Carles. T'inquieta per què?
No, si no ve Haaland...
Si no ve Haaland
no trobaran un nou i per tant no el aniran a buscar, aniran a buscar un extrem que faci gols.
Jo també ho crec. Jo també estic d'acord amb aquesta idea. Jo no tinc ganes d'anar a buscar un nou. El que passa és que em costa imaginar encara que el jugador que marqui les diferències al Barça sigui Aubameyang, com fins ara les està marcant, perquè és evident que el partit que ha fet avui les diferències les ha marcat ell.
Té 32 anys, i Benzema té 33, no?
Sí,
35 que em fa aquest any.
Escolta'm, dues temporades les tens assegurades. I Messi quants en té?
35.
I Neymar quants en té? 30. Vull dir que, clar, que hi ha jugadors que amb 30-31 estan mig dimitits i hi ha jugadors que amb 33, com Lewandowski o Benzema, estan en la seva millor versió.
I aquest et demostra que no està dimitit?
No, absolutament no. El que vull dir que no és extrapolable, si no hem d'agafar tots els de 30 a 35, que vull dir que no tots els jugadors de 30 a 35 estan en les seves millors versions, que no és automàtic. Però vaja, que sí, que veig que confieu molt en Aubameyang com l'home que marcarà les diferències al Barça de Xavi, no només aquesta temporada, sinó la que ve.
Però no serà el crac, no? Perquè és com la cirereta d'un treball coral. O sigui, normalment Aubameyang no et guanyarà partits per si sol.
Aquí tenim la referència que aquests primers 6 mesos d'Aubameyang han sigut molt dolents, primer, perquè quan va començar temporada l'Arsenal no guanyava ni un partit, era un autèntic desastre, i quan va començar a guanyar partits és quan el van apartar per temes de disciplina. Vull dir que aquests 6 mesos no són referència, per mi la referència són els 10 anys anteriors. Que és trobar un davanter que et marca més de 30 gols durant 8 o 9 anys seguits, és que no n'hi ha.
Sí. A mi m'ha impressionat, però no m'ha impressionat només per la seva rematada, sinó pels esforços defensius. O sigui,
avui ha anat a buscar Courtois amb 0-4.
No, és que
mentre Ferran Torres ho mirava, pobre,
sí,
l'altre.
Sí, és que no descansa. I és que a més és intel·ligent en la pressió. Vull dir que sap quan ha d'anar-hi o sap quan no. El veus molt connectat permanentment al partit. O sigui, la seva capacitat per estar rendint constantment, per oferir coses. Avui és que s'ha fet un fart de desmarcades a l'espai, de pressió, concentracions, o sigui, més enllà del que pot generar després en la rematada, que ja hem vist que és un jugador que té la porteria al cap amb la dreta o amb l'esquerra. Amb l'esquerra, I, evidentment, no és la mateixa precisió que amb la dreta.
I l'assistència, que és una assistència qualsevol.
Bastial.
És mig gol. Del dalt no res, es treu un cop de tacó que deixa Ferran Torres sol davant del porter.
És un gran encert la gestió d'aquest mercat d'hivern i la figura d'Aubameyang, jo crec que és l'exponent màxim de que bé s'han fet les coses. I és un jugador que ha vingut aquí, que és un crac, o un jugador amb etiqueta de, si no crac del primer nivell, sí com a mínim del segon esglaó mundial, i ha estat una ganga, perquè aquest noi ha vingut gratis.
Cobrant poquíssim aquesta temporada. Però vaja,
i el resultat és espectacular.
Totalment.
Carles, tens dades d'Aubameyang?
Doncs sí. Jo crec que el d'avui ha rematat, què anava a dir? Sí? 6 vegades, eh? 70 minuts, 25 intervencions, són 25 intervencions, 6 rematades, 5 entre pals, un fora i de les 5 entre pals, 2 gols.
Mira, això m'agrada a mi, que els davanters centres rematin molt entre els 3 pals, perquè a vegades 6 rematades, però 5 van entre els 3 pals. I després Courtois ha d'intervenir. Courtois és molt bo i tot el que no va a la cantonadeta, doncs ho atura. Però com a mínim obligues al porter. I això un nou, el jugador que té la porteria al cap, això ho té.
I possiblement perquè porta pocs partits, però ara he estat buscant una dada i té el 41% d'efectivitat en rematades totals. Perquè tinguem una idea, a la Lliga, Benzema té el 30%, i jo recordo que Messi estava sobre el 20-pico i en rematades totals.
Sí, aquest tant percent què vol dir?
Efectivitat. De tantes rematades, quants gols has fet?
De tantes rematades, quants gols?
40%. Per tant, el 41% és una bestialitat. Avui en rematades totals.
Sí, avui dues de 6 seria...
No,
33%.
Sí, correcte.
33%, home, sí.
És l'amic del barcelonisme.
Què?
L'amic del barcelonisme, no el meu amic.
És l'amic del barcelonisme.
A tots els culers, no, Xavi?
Home, sí. És que l'altre dia vam tenir el debat. A mi em sembla que per fer segons què ell no és polític, i vaig tornar a veure el partit del Galatasaray i va fallar molts controls, molts.
Sí, però deixa'm afegir, és que vaig veure també, repassant, el partit contra l'Osasuna, i el primer gol ve d'un primer toc descarregat seu, com el gol que falla de Jong a Galatasaray,
sí,
passada de Busquets.
Però
a Gavi.
Després la quantitat de... Però bé, és que no és moment d'analitzar el que va passar a Turquia. Avui és moment d'explicar que aquest noi ha fet dos gols. El segon que fa és un golaç. Sí. La definició que fa amb l'esquerra la fa pujar moltíssim, però moltíssim, perquè Courtois no tingués cap opció, i després la pilota baixa és un golaç.
Molt bé. Aubameyang tachat de la llista, perquè avui és que hem de parlar de molts jugadors. De la meva llista. És que tinc aquí una llista.
El debat, hem de parlar.
Algú té alguna cosa més a dir d'Aubameyang? Seria la pregunta. No, podem passar a plana.
Qui el va fitxar?
El Barça, no?
Sí, però...
No sé. Això es diu el Barça.
Ah. Deco, deien.
Deco. Deco i els contactes a Gabon, no?
Deco va fitxar Aubameyang.
Té relació. Deco va ser ajudant de Camacho a Gabon.
Què vols dir amb els contactes a Gabon?
A Gabon hi ha molta gent que té relació amb el Barça.
Sí,
un ex-vicepresident, un ex-directiu...
Aubameyang és gabonès, però també és mig anglès i mig francès, no?
Uh-huh.
Vull dir, vols dir que el fitxatge d'Aubameyang es va parir al Gabon?
Però que té relació,
sí, sí.
Amb la gent que té contacte futbolístic amb Gabon i amb el pare d'Aubameyang.
La situació d'Aubameyang...
Doneu noms propis a aquesta gent que té contacte amb el Gabon.
Echevarría, ja ho hem dit. No?
Alejandro Echevarría i Deco, heu dit. No?
I Deco, o sigui que molt amic d'Echevarría, que ara treballa pel Barça, és l'assessor del Barça en fitxatges a Sud-amèrica, sobretot al Brasil. Coneix Aubameyang, coneix la situació d'Aubameyang, Aubameyang s'ofereix,
ho veu
com una bona oportunitat i acaba el Barça i mira que bé.
Home, que bé.
Que surt bé que surtin els pares de la criatura també.
Sí, home,
Sí, que sí. Corresponsable.
Sí, és el dia d'ampliar la nòmina, és el dia que ha sortit tothom a la foto.
Tothom rient.
Perquè només surten després les coses van malament.
A la foto aquesta de la gespa hi havia gent llençant-se a terra per sortir, eh?
Sí, no. Això és tot un festival, sí. És com els casaments, s'anem afegint gent a la foto. Bé, doncs ja hem parlat d'Aubameyang. Jo també volia fer una menció especial... I ara continuarem amb els noms propis, amb el tema Xavi Hernández. O sigui, I la connexió amb la nostra identitat futbolística, no? Xavi representa, més enllà del que és Xavi, de la persona Xavi, representa una tornada als orígens, una aposta indiscutible. I també representa que en aquells dubtes que va haver-hi amb la fitxatge de Xavi van fer que perdéssim temps. Escolta'm, tot quan arribi, millor. Vull dir que no serà qüestió ara de graduar. Però que és que el futur del Barça passa per un entrenador com aquest. Ho dic perquè quan hem parlat de la personalitat, ara serà molt fàcil apuntar Valverde, apuntar Koeman, però Valverde i Koeman no senten això. O sigui, no els hi pots demanar que el Barça jugui així, perquè no ho saben, perquè no ho senten, perquè no ho han mamat, perquè ells entenen el futbol d'una altra manera. I això sí que crec que s'ha de reivindicar. El problema és de la direcció del club, de saber què vols i que algú t'ho representi i t'ho defensi. Jo crec que és el que et porta Xavi i és el que no et porten altres entrenadors que hi han hagut, que no m'agradaria ara victimitzar-los, diríem, perquè és com si m'ho posen a mi, vull dir, és que jo no tinc nocions ni conceptes com per fer que el Barça jugui així. Uns perquè no hi creuen, uns altres perquè no ho han mamat i uns altres perquè no ho saben traslladar al terreny de joc, o alguns no s'hi atreveixen, com li va passar a Quique Setién. Què en penseu?
I jo hi afegiria la capacitat de recuperar no només futbolísticament, sinó també anímicament un grup que enviava senyals de desgast molt evident.
Home, pel que fa al partit d'avui, a mi m'ha sorprès l'acció d'Araujo, li ha sortit perfecta. No ha buscat res estrany, simplement enviar el missatge de cuideu la pilota, si us plau. A nivell tàctic no ha buscat res estrany per ser superior al mig del camp i tenir més la pilota.
No, l'essència, no?
L'essència.
Ha dit no Xavi, la nos tiene que cabrear perder balones. Sí, sí. O sigui, però, això no és la primera vegada que ho diu.
En la roda de premsa crec que ha sigut la pregunta de primera, la del Ricard. En 2 o 3 minuts ha demostrat lo preparadíssim que tenia el partit.
Però sense extravagàncies, vull dir.
No, en el seu abecedari.
Sí, no hi ha hagut una cruifada, per entendre'ns, eh? Oh, m'invento això. Que a la prèvia em semblava que podia passar alguna cosa. Sí, oi sí, que sí? Sí. Després sí, ha estat un partit, o sigui, ortodoxa 100%.
Sí, sí.
Sí, sí, he posat Araujo perquè he entès que era la persona indicada per defensar Vinícius.
Que ja ho va fer uns minuts a la pròrroga d'Aràbia Saudita.
Que és una cosa bastant d'ABC, eh?
El més dia,
fort, més ràpid, contra el seu...
Que ho van plantejar al tercer temps i el Borda va ser l'únic que va defensar-ho, Borda entrenador, sí, perquè, sí. Borda, la resta Alves, i tu vas dir Araujo.
Un senyor de 38 anys no podia seguir a Vinícius, però bé, és un mèrit de tots.
I moltes vegades en els entrenadors, en els partits, es fa com una mena de duel simbòlic amb l'altre entrenador. I Ancelotti, que és una persona que té 20 anys més que Xavi i molta més experiència, jo crec que avui ha vist com el seu rival a la banqueta del contrària li ha passat la mà per la cara. I jo crec que en part perquè Ancelotti no ha resolt gens bé l'absència de Benzema.
Sobretot.
Però gens bé.
Ha sigut pitjor els canvis al descans que no l'inici de partit.
Home, la bogeria suïcida del
destinat amb l'Oriol. L'ha hagut de corregir al cap de 3 minuts.
És que en dos minuts ens hem plantat dues vegades davant del porter.
Sí, sí, sí.
És que ha sortit amb tres centrals i les bandes Rodrigo i Vinícius.
Sí, sí.
O sigui, allò eren insostenibles. Sort que ha vist que allò, que l'hemorràgia, i ha dit, escolta, Casemiro, posa't de central i situem les coses. Jo crec que una mica el que diu el Bernat també s'ha vist, no? El que és Ancelotti com a entrenador i el que és Xavi.
Sí, i això va reforça, perquè quan parlem de la gran obra, quan parlem del dia que Xavi es va graduar com a entrenador, recordem, com sempre diem, que és un entrenador que està aprenent-ne, perquè ve de Qatar d'entrenar i preparar partits contra el Rayan. Doncs, clar, guanyar-li avui partits a un altre entrenador com és Ancelotti, i de l'aquesta manera tan clara, també
el reforça. Per xarxa ara arriben les primeres declaracions d'Ancelotti i han tornat el mea culpa. Ha dit...
Espera que hi ha la Mireia seguint Ancelotti, doncs però parla sobre les reaccions de xarxes d'altres indrets.
Sí, perquè avui hi ha molt moviment. Per exemple, una de les més celebrades és el tuit de Piqué, We are back, que ha escrit a Twitter sí, i té...
No sabia treure ni les botes.
No, just acabar el partit.
Tu creus que l'ha tuitejat ell o algú
sí,
per ell?
Sí, sí. Sí,
ell. Sí, ell.
Sí, sí, jo crec que sí.
Però si no hi ha hagut temps, no?
Sí, sí, o sigui, és allò d'arribar...
Arribar al vestidor... El podia tenir, jo crec que el tenia pensat tot mentre jugava.
22:56.
O programat, potser el tenia programat. És així, de xulo.
Fixeu-vos que ara que entren moltes càmeres als vestidors, el primer que fan els jugadors quan entren al vestidor és agafar el mòbil.
És el telèfon.
Però a les 10:56 havia acabat el partit.
Mira, ara et diré...
A les 22:56.
Jo és l'hora que tinc el tuit. Jo és que ho he preguntat, també.
El tuit de final que hem fet nosaltres a les 10:51 minuts.
Ah, doncs sí, sí.
Final del partit?
Final 10:51.
Sí, és seu, no, és ell, és ell.
Vols dir? Però si ha estat una estona aquí a la gespa. En 5 minuts ha tardat en arribar al vestidor.
Però ja, tampoc ha pogut enviar el missatge a algú que li faci per ell?
No.
Per què no?
Home, perquè no té el temps.
D'acord. No, però vull dir que algú que s'identifiqui molt amb ell... Que home,
no, no, no. Els tuits de Piqué no els hi fa ningú.
Igual fa la bola de drac de Aubameyang i ha anat a fer un canvi instantani.
Doncs aleshores, Piqué.
Sergiño Dest, no sé si l'ha escrit ell o l'ha fet un altre. Increïble, nois. Tampoc és el més virtuós. Carles Puyol, gran victòria a seguir. Ja veurem si pago el sopar. Això és en referència a aquella conversa que hem tingut.
Ah, la Lliga. Ara en parlarem.
I un de molt interessant també perquè arriba d'Europa, és el del davanter del Bayern, Thomas Müller, que diu: felicitats Barça, ha estat un plaer veure aquest increïble rendiment aquesta
molt
nit.
Bé, xapó, Thomas,
per tant, el reconeixement també arriba d'Europa.
Falen no ha dit res?
No.
Qui?
El que sí que s'està convertint
Falen en... Falen ha guanyat avui o no?
Un a un.
Ni ha marcat.
Molt bé.
El digues, que s'està convertint en viral a les xarxes és que les càmeres de Movistar han captat que li deia Eric García a Vinícius. Sí. I li diu: tu el año que viene Balón de Oro, vas a ganar el Balón de Oro, vacilant-lo al final del partit.
Molt jefe Eric García.
Un moment, perquè és que Eric ha tingut dues escenes. Una amb Piqué, tots dos, quan el públic ha aplaudit l'entrada de Camavinga Busquets, que jo mirava i pensava: què fan aplaudint? Perquè han estat una bona estona tots dos aplaudint, i entenc que aplaudien al Bernabéu, si no hi ha aclariment sobre el tema.
Semblava.
I Eric va per la mateixa línia amb aquesta frase a Vinícius, no?
Vinícius s'ha picat amb Piqué repetidament.
Però aquesta frase ha estat enmig del partit?
Sí, el tram final, sí.
El tram final, amb el 0-4. Sí.
I molt clarament.
Què borda, què et sembla, Eric García?
A mi, això, veus, això he connectat amb ell.
Això et posa.
No, partides avui d'Eric García, les coses com sigui.
Espectacular. Ara parlarem...
I també d'Araujo,
Sí, senyor. Ara parlarem d'Eric i d'Araujo i de Piqué.
Eric, expliquem 10 anys menys.
Però jo no ho sabia que tenia aquest caràcter.
En quant a culer, en quant a lideratge...
Sí.
En quant a intel·ligència...
En quant a desinhibició? Desacomplexament?
No tant com Piqué, però sí. Tampoc Piqué era fa 10 anys el que és ara.
Home, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Les primeres passes de Piqué al primer equip... Guardiola les recorda, Vull dir que les té bastant controlades.
Prometia.
Vull dir que no, és que no li coneixia aquesta... Sí que el veig un líder, però el veig un líder més silenciós, no tan extrovertit, no tan desacomplexat. Però vaja, les accions d'avui, a l'Uri el coneix bé, marquen una mica aquesta línia, perquè ha fet, diríem, parella amb Piqué, o sigui, han fet... coreografia, al moment dels aplaudiments no s'ho han dit, s'han posat tots dos a aplaudir. Ara torno amb l'Eric. Mireia, Ancelotti,
em dones un segon que ho estem acabant d'editar?
Home, i tant que et dono un segon, si ho estàs editant amb el Dani Batxiller.
Gràcies.
Bé, mentrestant...
Ara que parlàveu d'Eric, per això, si voleu, podem sentir què ha dit a Barça TV.
La veritat que és l'escenari o el partit perfecte, no? Crec que l'equip ha estat a un nivell espectacular des del primer minut fins al final. I molt contents, molt contents.
És el partit que somiaves quan eres un nen de jugar?
Sí, la veritat que, òbviament, jugar contra el Madrid és el partit, et diria, més important de l'any. Més jugant aquí, la manera que hem fet, el resultat que hem tret. L'afició també aquí amb nosaltres, crec que una nit perfecta.
Eric, clar, tu vas arribar a l'estiu, has viscut tot aquest procés. Ens deia el Xavi ara que, sobretot, el que més orgullós està és que heu guanyat 0-4 fent un gran futbol. És el que sent l'equip?
Sí, crec que la primera part... La veritat que fins i tot jo des de dintre al·lucinava, no?, la manera en què hem jugat. La segona part també, sí que és veritat, als finals 10 minuts, doncs bueno, ja una mica, estava tot una mica més obert, però l'equip ha estat a un nivell espectacular. I hem demostrat el del que som capaços, no? Hem tingut una temporada que va començar d'una manera dura, i també doncs per nosaltres és la manera de mostrar, no?, els jugadors que tenim, jugadors joves amb ganes de menjar-se el món, jugadors que ja tenen la major experiència, que estan rendint a un nivell increïble, i hem de seguir així.
No sé si t'ha quedat l'espineta de dir ens ha faltat un partit.
Si sóc sincer, sí, des del camp ho estava pensant, però bueno, avui crec que hem tret un resultat espectacular. Tant de bo que els anys que vinguin d'ara en van també puguem treure resultats així.
Això era el 0-5, no?, el que li ha preguntat en última instància.
Sí, no se sent gaire bé, però a mi m'ha semblat que sí que anava per aquí la cosa.
També ho pensava, Eric García.
Bé, avui podem assenyalar defenses que han estat a nivell. Hem parlat d'Eric, hem parlat d'Araujo. A mi m'ha impactat Eric. Jo crec que és el primer gran partit d'Eric amb el Barça.
Sí, estic d'acord.
No? És que jo no li trobo cap tac en el partit.
No. La veritat és que no... Ha sortit en algunes fotos aquesta temporada, l'altre dia a Istanbul, al camp de l'Espanyol... Però no, avui, en un gran escenari, en un gran partit, el partit dels partits, vaja, concentradíssim, amb personalitat, amb pilota, sense pilota, defensivament molt segur i decidit, vaja, partit impecable.
Objectivament, amb les dades, cap errada.
Cap errada.
Cap errada,
imagina't. Ha atacat molt el Madrid? Ha fet molts xuts, moltes ocasions?
Bé, ha rematat 9 vegades, 4 dels 3 pals. Jo crec que el problema del Madrid ha estat que quan arribava abatzegades, no arribava amb una projecció de futbol que també possiblement pel central se't dona més comunitat, però òbviament han hagut arribades al Madrid que haurien pogut fer el gol que no volia el Ricard.
Molt bona l'aturada de Ter Stegen amb 0-0 primers minuts, aixut de Valverde a baix. Aviam, un portier del Barça l'ha de treure, però l'ha tret.
I que aquest any hem vist que algunes no les ha tret.
Per això.
A mi m'ha agradat molt Ter Stegen. Jo crec que avui és un partit que l'ajudarà.
L'acció de la piscina de Vinícius, ho has comentat. Sí. Ell està fred, s'aparta, no es precipita. I era un contra un, eh? O sigui, et ve Vinícius a tota pastilla per davant i et plantes, et claves i t'apartes fins i tot perquè...
Li fot un bon ruixat des de la dignitat.
La primera aturada a Fede Valverde, un refús amb el puny en un córner al principi de la segona part, accions de maduresa, bona sortida de la pilota. Jo crec que hi ha jugadors com Ter Stegen, que avui, o Eric, que avui han fet el partit que necessitaven com a plataforma, com a trampolí. Us sembla?
Sí. Jo crec que Ter Stegen ha fet el que... S'espera que faci un porter del Barça en un dia com avui.
No? Però ja que ho ha fet, ho comentem.
Sí, i com que ve de la situació en la que ve, trobo que és just que li reconeixem, això, que l'animem, que li diguem que va molt bé i que estiguem contents que li hagin sortit les coses bé. Perquè ha fet allò que fa temps que esperem, perquè crec que no hi ha hagut, més enllà de la de Valverde, tampoc hi ha hagut algú...
L'acció contra Vinícius té molt mèrit, eh?
Jo no li vull treure mèrits, però vull dir, com a porter n'ha tret més Courtois.
Perquè
l'han exigit més.
És més la mèrit de Vinícius que la mèrit de Ter Stegen.
I després, com parleu d'aquesta jugada...
Sí, però allà et xoca, Uri, et força i l'àrbitre s'ho ha de pensar.
Igual que hem lamentat l'errada de Ferran Torres, la primera jugada de la segona part, que era mig gol, que heu dit que era com un penal... Sí. Aquell ho contrau de Vinícius, un jugador de la seva categoria,
l'ha
de tirar per dalt, l'ha de driblar, és errada al davanter.
Que sí, el que jo vull dir... Jo el que vull dir és que el gest tècnic a mi em sembla de mèrit, jo no dic que sigui una aturada seva, el que vull dir és que un porter en aquesta situació, ell tapa i després s'aparta, entenent que el jugador vol xocar amb ell.
Té molt control corporal.
I clar, i no és una acció fàcil per un porter, més enllà de si Vinícius després decideix bé o no.
I si xoca... En la caiguda de Vinícius...
El dubte amb l'àrbitre.
Compte de Martínez Dolera.
Sí, el dubte amb l'àrbitre.
La llançada a la piscina de Vinícius és molt bèstia. I ara que veig aquest contacte, dubto que...
A més, jo crec que li tenen bastant agafada la matrícula, per molt que sigui del Madrid, ho fa bastant habitualment.
I la gestió de la jugada i després del partit de Piqué, en aquesta jugada acaba agafant pel coll a Vinícius com si fos un fill, explicant-li què és la vida i què és el futbol.
Però amb el coll per darrere, vols dir, eh?
Sí, pel coll, com si fos el Sofí. El Sofí, no el vulguis canyar. Volguem-li explicar de què anava això.
Sí, després d'aquesta jugada surt ruixat per Ter Stegen i després per Piqué. La veterania li cau a sobre.
Araujo ha estat un altre dels protagonistes, Mireia.
El podem sentir als micròfons de Barça TV, orgullós d'ajudar l'equip amb un gol.
La verdad que sí, es importante hacer un gol, ayudar al equipo, y más en un partido como esto, ante un gran rival. Era muy importante ganar este partido sobre todo y ayudar al equipo con un gol, la verdad que es una felicidad tremenda y la verdad que me pone muy contento, me hace recordar todo lo que trabajé para llegar acá, jugar estos partidos, la verdad que una felicidad tremenda, gracias a Dios.
Y Ronald, en principio te ha colocado el míster hoy de teórico lateral derecho, una posición que para ti no es desconocida, pero claro, no sé si uno también piensa, me llega el clásico y hoy me toca lateral delante de Vinicius, ¿cómo ha sido eso?
No, yo estaba preparado. A donde me toque siempre voy a dar lo máximo. Todos sabemos que soy defensa, pero también puedo ayudar de lateral, a donde me necesita el míster, a donde me necesita el equipo, la posición que sea, siempre voy a dar lo máximo. Sabíamos que iba a ser complicado porque tenía a Vinicius ahí, que es un muy, muy buen jugador, pero nada, confío en mis características. La verdad que salió bien la decisión del míster y hicimos un gran partido.
Ronald, ¿cómo ha sido vivir desde dentro el partido? Lo digo porque la sensación es que a medida que han ido pasando los minutos os lo habéis ido creyendo. ¿Tú también has tenido esa sensación? Iban pasando los minutos, teníais ocasiones, iban llegando los goles. ¿Lo has ido disfrutando también?
Sí, sí, la verdad que disfrutamos bastante. Fue un lindo partido, ganar contra el Madrid y un partido así es muy importante para nosotros como equipo para seguir creciendo. Hicimos todo lo que trabajamos, sabíamos, sí, salió todo lo que habíamos trabajado durante la semana, lo que habíamos mirado en videos, y contento porque, como digo, esto nos ayuda mucho como equipo para seguir creciendo.
Y ya para acabar, ¿cómo estaba el vestuario ahora? Sé que has tenido que venir rápido para hacer las entrevistas, pero ¿cómo estaba el equipo?
No, la verdad que muy feliz, muy emocionado. Como digo, es una victoria de estas, es golpear arriba la mesa también, y decir que estamos acá, que podemos. Con humildad hay que seguir trabajando, que todavía queda mucho, pero ganar un partido así es muy importante para nosotros como equipo y también para nuestra gente.
Araujo imponent avui amb Vinícius, ja ho va fer a la prova de l'Aràbia Saudita, i és veritat que és un jugador que és que l'un contra un és insuperable. O sigui, quan és veritat que Vinícius és un futbolista que et pot desafiar, però jo crec que la clau és quan Araujo aconsegueix escurçar les distàncies amb l'oponent directe en l'un contra un. És a dir, si tu t'hi apropes gaire a Araujo, estàs
sí, en el cos a cos ell carrega, clar, molt bé.
Et carrega.
És molt fort, t'aguanta, és
no
estable,
el superes amb velocitat.
Sí. Recordo una de Vinícius a que li ha fet mal, que és la que acaba amb la rematada de
la primera, Verde. Sí, perquè allà mai aconsegueix escurçar aquest espai.
Distància.
Sempre hi ha aquest moment en què Vinícius el desafia, li canvia el ritme, i encara que ell aguanta no el pot desactivar. Però vaja, jo crec que avui també hem après que Araujo pot servir per operacions especials, perquè ens entenguem, eh?
Home, perquè si en l'obra mestra d'aquesta etapa, amb el nostre estil, ha jugat Araujo, jo crec que si no li toquen responsabilitats com quan ha jugat amb el Galatasaray, que tothom el flotava, pot tenir el seu paper. Jo ja sabeu que el veig molt, sí, sí, en el futur del Barça.
Ara, el que costarà és tancar la renovació, no?
Sí, això sembla.
Sí, sí.
Això sembla.
La distància és gran.
Bé. Però dic una cosa, el Barça ara, si enceta una altra cosa, farà bé de... a veure com ho dic, de sacrificar algú per enviar un missatge a la resta, perquè no torni a passar
una
inflació de fitxes.
Ah, per exemple, la fas tu fitxant a Christensen i li donant-li 6 quilos.
Sí, sí.
Clar.
Vols dir que ja l'hem començat l'inflació, Uri? Sí.
No, home, aquí ara el Jordi estava una mica obrint la porta a Araujo.
No, Araujo no, perquè és un dels...
Però quan dius que Christensen 6 quilos, per posar en context, què vols dir amb això?
Pues que potser cobra el doble del que li ofereixen a Araujo.
Ah, vols dir que Araujo n'ha de cobrar 3?
I amb que sí, i Gavi passa el mateix.
O sigui, que els que estan venint vols dir que ja venen amb uns sous que marquen diferències amb els de casa.
Doncs això inflacionarà la plantilla. O sigui, això, si passa això, tornarem a estar en una dinàmica molt perillosa.
No, perquè tampoc no són sous molt alts els que venen. El que no pot ser és que els de la casa els ofereixis 4 duros.
Però sí, sí.
No, però és que el que no pot ser, Uri, és que els que vinguin cobrin el doble. Jo no ho crec, això. Els de la casa poden cobrar 4 duros si l'economia que tenim és la que tenim. El que no podem fer és fitxar jugadors que pagar-los el doble. O sigui, això és el que no pots fer. A més, són jugadors que han de ser complements, que no han de ser pals de paller.
Sí, però que et vull dir que els que estan fitxant no estan cobrant milionades com el que se'ls oferien fa 2, 3 o 4 anys.
Però
el que vull dir és que
els milionades
de la casa,
sí, però les milionades
se'ls està oferint molt poc.
Ja, és que les milionades són relatives. O sigui, clar, no, comparats amb el passat, però és que no, ho hem de comparar amb el present, amb el que cobren els jugadors de la casa que són al club. O sigui, és a dir, a mi em sembla bé que se li ofereixi a Araujo un salari assumible dintre del que pot pagar. El que no em sembla bé és que vingui Christensen cobrant el doble, o que sí cobrant el doble que Gavi.
Aquest
és el problema. El que estàs oferint a la gent que ha de venir, que a més han de ser complements, perquè ni Christensen ni Kessié han de ser jugadors estructurals d'aquest club. No poden ser-ho.
Però és el que ja sabem... Duny, no? O sigui,
sí, però,
exactament això.
Però jo el que vull dir és que no, el problema no és que li has de pagar a Araujo el que cobra Christensen, és que a Christensen li has de pagar el que cobra Araujo. Sí. El que jo vull dir és això.
Perquè,
com diu el Borda, si no, estàs inflacionant, perquè aleshores ve la resposta de l'Uri, que és la del representant d'Araujo i Gavi. Si ve que sí, ell i Christensen cobraran això, perquè jo he de cobrar allò. No, no, és que Christensen i Kessié venen cobrant el que cobres tu o menys. Aquest. Jo crec que hem de començar per aquí, per marcar la línia nostra.
Passa que és una qüestió una mica perversa, diabòlica, un peix que es mossega la cua, perquè Kessié i Christensen poden venir perquè venen gratis, perquè acaben contracte, i això fa que aleshores, com que no costen diners de traspàs, els hi pots pujar la fitxa. Però aleshores què provoca? Que els que estan aquí no els hi puguis pujar la fitxa com mereixerien.
Si tens una mica les coses clares, aquest noi del Milan, que si no pot venir a cobrar més que Gavi o Nico.
Correcte, estic clar, totalment d'acord.
Absolutament.
És que potser no ha de venir.
Absolutament. Caraujo, d'acord? Ja està.
Absolutament.
Si venir, I que Eric.
I que Eric.
Perquè Eric va venir amb un sou molt baix.
O sigui, no poden. No poden. És que la línia la marquem amb els nostres. Absolutament.
I que per molt victoriós que sigui...
El que no em sembla bona la idea és que els que han de renovar agafin com a referència el que cobren els que venen que no havien de cobrar això. Perquè aleshores, clar, estem multiplicant.
Però això és inevitable, Ricard.
Doncs que no vinguin, Uri.
Sí.
No, jo volia dir que és normal que els que han de renovar d'aquí prenguin com a referència el que cobren els que venen de fora.
Sí, doncs que no vinguin si han de cobrar més. Això és el que vull dir, que és que per què necessitem Christensen i Kessié?
Si han vingut, si estan signats.
Però el plantejament anterior, per què els necessites si no pots assumir la continuïtat de Gavi?
Això és el que vull dir.
A no ser que els vulguis vendre.
Ara. Aquesta és una altra història. Els diners de Christensen jo li dono a Araujo i els diners de Kessié li dono a Gavi. Això és el que jo vull dir. Si no han de venir, que no vinguin.
Jo penso el mateix.
Ara, no, si no és que es vol fer, com diu el Borda, algun sacrifici des del punt de vista també d'un retorn econòmic.
Per Araujo i Gavi no trobaràs res perquè acabaran el 2023.
Sí, però si trobes alguna cosa, tot t'entra net. Sí. I ara estem parlant ja de temes comptables que no sé si és el tema més interessant.
No, no és el dia.
Ho fem un altre dia.
Perdó.
Anem amb Ancelotti, que tinc ganes de sentir-lo.
Ha parlat en roda de premsa sobre la baixa de Benzema i com ha intentat compensar-la. També s'ha disculpat i ha acceptat que el plantejament no ha estat bo. Podem sentir.
Yo creo que no tenemos que pensar que hemos perdido porque no estaba bien Karim. Pero lo que ha pasado es que hemos intentado de apretar un poco más arriba, ellos salían muy bien con el balón y después que han abierto el marcador nos ha costado aún más a intentar de presionar y de recuperar el balón. El planteamiento de Modric como número 10 era para intentar salir bien con el balón desde atrás y de encontrar espacio atrás de la línea con Rodrigo, con Valverde, con Vinicius. Planteamiento no ha sido bueno, no ha salido bien. Dicho esto, Barça ha jugado mejor que nosotros, ha merecido ganar.
¿Queda tocado, no, Ancelotti?
Sí, hombre. Sí, queda molt tocat.
Però Florentino no ho perdona, això, no?
No ho sé, perquè té la Champions...
Clar, el Bernabéu avui no, ni mocadors, ni puxiolets, i algun aplaudiment.
Però la Champions és aquell... Així com el Barça té el seu jardí al Bernabéu, el Madrid té el seu jardí a la Champions. I si passa amb el Chelsea, que ja ho veurem, jo crec que Ancelotti pot
guanyar. Però no sé si va ser l'Uri o... algú que em va dir... És que si no guanyes la Champions, Florentino no et fa fora.
Jo crec que avui queda en entredit com a estratega, com a entrenador.
Sí, home, avui...
No resol gens bé, al contrari, molt malament el problema que tenia.
Hi ha molta gent que pensa que Ancelotti no és un gran entrenador, eh?
Per mi és un molt bon entrenador, Uri. O sigui, no és un... no ha innovat ni... No el recordaré, però és un bon entrenador.
Per mi és un gran gestor de vestidor.
Per mi té algunes coses.
Tàcticament...
Aprofita les inèrcies, no? Sempre ho ha fet bé, això. No?
Però i els seus equips, o sigui, des del Milan del 2003, que jugava més que aquest Madrid...
Però això fa 20 anys.
Però tampoc va marcar cap època, futbolísticament, aquell Milan.
Però jugava millor.
Jugava més, sí.
Sí, jo crec que els equips d'Ancelotti cada cop
jugava pitjor. Ancelotti va arribar... Home, aquell Milan va arribar a 3 finals amb 5 o 6 anys.
I va guanyar, sí, 2 o 3. Vull dir... Però el tarannà dels seus equips sí que és aquest.
Sí, jo tinc aquesta sensació.
A mi també em fa aquesta sensació, tot i que Florentino el que volia justament era un Ancelotti, per manegar aquest vestidor, que no sé què buscarà a partir d'ara, perquè al Madrid tampoc li interessen gaire les exhibicions tàctiques. O sigui, els interessa més un entrenador que tingui el vestidor ordenadet.
I abans de començar la temporada, jo vaig dir que era un error la tornada d'Ancelotti, que per mi era com Koeman, que són dos entrenadors que s'havien passat l'arròs. Dit això... S'ha de dir que Ancelotti està fent una grandíssima feina amb el Madrid, que van líders destacadíssims, estan a les quarts de la Champions.
I avui s'ha equivocat.
Sí, exacte, però això pot passar.
Perquè vas a la guerra amb Modric i Kroos, a la guerra vull dir a buscar pressions altes, esforços...
Portem tota la temporada dient que aquest Madrid s'aguantava per Courtois, Vinicius Benzema, avui li ha fallat el crac...
I a més, el Ricard al minut 3 ha dit... Kroos i Modric van a pressionar els dos centrals.
Sí.
Dius, home, doncs els envies allò a la guerra quan Penya no tenen físic.
I es nota també molt el que, com diu l'Oriol, la dependència de Benzema, que està en un moment, em sembla que Bernat deia avui que era del jugador més en forma del món, i és que no hi ha discussió, no?
Ha quedat despullat al Madrid. Li has tret Benzema i ha quedat absolutament despullat.
22 gols Benzema i 11 assistències.
Però hi ha, a part dels gols, és... Bé, assistències, imagina't.
33 gols, eh?
És com t'ajuda en tota la construcció
la
sempre
de
jocs, sí.
I ve a rebre... O sigui, Benzema és el factor que més condiciona el Madrid. Ara, jo crec que avui amb Benzema al camp, al Barça, no sé si 0-4 i no sé si l'exhibició, però també passa per sobre el Madrid, eh?
Potser ens hauríem marcat.
No ho sé.
Jo crec
no
que sí. Un jugador, sí. O sigui, la diferència que hi ha hagut
que,
avui al camp...
Però molts jugadors han hagut de canviar de rol...
És que ho ha marejat tot, eh?
Ah, ho ha remenat tot...
D'acord, Ricard, però és que la diferència... És que, mira, és com si perds 5-0 i dius... Si hagués, amb aquell... Anàvem a empatar 0...
Sí,
i,
també és veritat que podíem haver quedat
0-6.
Ja, sí, podíem haver quedat 0-6.
I la demostració que és que el Madrid té un molt bon 11, un grandíssim 11, però li falta banqueta.
Correcte.
Perquè la mínima que té dos o tres baixes... I ha de sortir Nacho, Rodrigo, que són bons jugadors, però ja no són al nivell dels titulars.
Sí, sí.
Estan en junts dels titulars.
Escolta'm una cosa, hi ha Lliga o no?
Home,
el Campos aquest matí ja deia, si guanyem, obrirem el meló, encara que sí, per obrir-lo.
A veure, una cosa, jo no la veig. Jo estic satisfet havent-los tacat la seva Lliga. que guanyaran per incompareixença, sobretot el Barça, perquè la resta de rivals han fet el que ja poden fer, que és el Sevilla...
Bé, l'Atlètic de Madrid té un equipàs, Borda. També l'Atlètic de Madrid també s'ha quedat...
Però aquest any han tingut problemes... Intueixo problemes al vestidor i desgast de l'entrenador. Però no han estat, no han perseguit el Madrid com toca.
Jo crec que el Barça quedarà molt a prop del Madrid, però no sé si li donarà per arribar als 9
punts. Tres jornades.
Sí, jo crec que el Barça, els 9 partits que li queden, perdran molt pocs punts, perquè va com un tiro, o sigui, molt pocs punts, però que el Madrid anava a perdre 9.
Sí
que és cert que va camp de l'Atlètic de Madrid, va camp del Sevilla...
Va camp del Celta, té la Champions...
Sempre amb el Madrid, ja està. No hi conteu amb l'Atlètic de Madrid, no hi conteu, perquè és que...
Una derrota com la d'avui et genera molts dubtes.
Hem de veure com la paeixen.
Exacte, d'aquí 15 dies, Celta-Madrid. El dissabte, d'aquí dos dissabtes, Celta-Madrid. El Barça juga al Camp Nou contra el Sevilla, que si guanya ja és segon.
Al final el Madrid jugarà, serà prèvia de partir contra el Chelsea.
Exacte.
I després jugarà un altre partit
la Champions,
contra el Getafe després.
Si cauen a Vigo aquell diumenge que el Barça juga a les 9 contra el Sevilla, el debat de si hi ha Lliga o no serà bé
ara són 12 punts, però el Barça té un partit menys,
per
tant podria quedar a 9 si guanya el Rayo,
quedarà a 9
i tindrà el laveraix a favor.
I hi ha de punxar també el que hi ha per mig, que n'hi ha un, també.
Sí, però l'has de guanyar el Sevilla.
L'has de guanyar i hi ha de punxar alguna coseta més.
No, és que sí.
Si el guanyes, ja
superes.
El Barça ara té...
Què ha fet el Sevilla avui?
Ha empatat 0-0. Està a 3 punts i empates amb ell.
És que guanyant el Rayo ja l'atrapes.
El Sevilla avui ha canviat el discurs. Fins ara era intentar guanyar la Lliga i ara estan mirant que el Betis no els hi tregui la Champions.
És que avui haurien d'haver perdut.
Avui haurien d'haver perdut, correcte. Bé, però normal, el Sevilla ve de...
3 empats consecutius de la Lliga, el Sevilla.
Bé, doncs ja ho veieu, que estem fent números per veure si la Lliga... Jo si us dono la meva opinió, crec que ens quedarem curts, perquè és que clar...
Com el 2004.
El Madrid ha de... Però exacte, com el 2004.
Sí. No guanya ni el Madrid.
Que per cert, amb aquestes comparatives del 2004 em queda el dubte si avui la gent també ha anat a l'aeroport a rebre els jugadors del Barça.
No ho sé. Ara la cosa ha canviat una mica, no? Ara ja els podran veure.
18 anys.
Tot i que amb la porta a l'avió, vés a saber. Vull dir, quan aterrin ja veurem què ens trobarem. Però demà, allò era un dissabte, ha explicat el Xavi el llapis de memòria, avui és diumenge, demà tornem a la feina, però tornem a la feina amb un somriure. Bernat Coll, va, el teu moment.
Vinga.
Veritat o mentida? Veritat o mentida?
Va, que el Barça va sortir de la crisi i ens sentim una mica més joves. Per això comparem amb el passat, amb aquest 2004, Jaume, que mencionaves. Xavi, comences tu. És més important aquest 0-4 que l'1-2 del 2004. Veritat o mentida?
És molt difícil de dir això ara, però... mentida.
Albert Mora.
No en tinc ni idea. Veritat.
Carles Domènech.
Veritat.
Jaume Ramon.
Veritat.
Bernat Soler.
La pregunta, perdona, me la pots tornar a repetir?
És més important aquest 0-4 que l'1-2 del
2004.
L'importància l'atribueixes tu segons els criteris que
vols. Sí, sí.
Jo dic mentida.
Jordi Borda.
Jo també mentida.
Marc Domènech.
No t'ho sabria dir.
Ricard Torquemada.
Mentida.
I Oriol Domènech.
Mentida.
I Mireia Ruiz, que suposo que no te'n recordes,
jo no? No, diré veritat, perquè clar, de l'altre no me'n recordo.
Doncs
molt igual. És que el que hem passat ara, en relació a jo, és una minicrisis, eh?
Allà
van ser 5 anys sense un sol títol. 5 anys.
I el que va venir, sí, sí. El que va venir, que ho recordava el Ricard, al cap d'un any una lliga, al cap de dos anys la segona Champions, que
això no sabem si arribarà o no.
Per això dic que és mentida.
Jo he de dir que m'ha sorprès que arribi tan aviat i d'aquesta manera. Jo avui això no ho veia en cap dels horitzons. El futbol és gran i et desmunta. Però, com t'expliqueu, és que allò és que no ens en recordem d'on érem. És que allò era fang absolut.
Per això jo dic que no com dic veritat, perquè no me'n recordo d'allò, i en canvi això ho tinc molt recent, i és el que...
Aleshores ja teníem la figura contrastada que era Ronaldinho, ara potser falta.
Allà, és que allò era fang, però d'on estem ara, on estem sortint ara, no sé què dir-vos, eh?
Sí, però venim de la decadència d'una època molt bona, que hem anat arrossegant, guanyant alguna lligueta, no sé què, tam, i ens hem fotut un parell de trompades fortes, especialment l'Europa.
Un parell o
no?
Més, eh?
Sí, és una manera de resumir-ho. I ara tornem... És a dir, jo crec que sí que era molt més profunda la crisi però... o la situació dramàtica d'on sortim
aquella època. Però aquella, bàsicament, era esportiva, jo no recordo econòmica. És que aquesta, era un desert.
Era dramàtica de tota mena, eh? Sí.
Però és important el que ha dit Xavi a la roda de premsa, que al final ha dit que són 3 punts i que hi ha molta feina per fer. Jo recordo que el 2004 es va fitxar Deco, es va fitxar Eto'o, es va fitxar Juli...
Vols dir que vas poder fer una injecció a la plantilla que ara no podràs fer.
No, però que hi ha molta feina per fer. Vull dir que avui estem eufòrics...
Però quan parles d'aquests fitxatges, vol dir que aquests fitxatges encara van poder fer un canvi de ritme que ara no podràs fer.
Bueno, tu ja has fet una miqueta, no?, aquest mercat d'hivern, perquè portar 4 jugadors és molt. Falta un pas més.
En aquella època va coincidir també que començaven a pujar molts ingressos per via de televisions i contractes d'esponsors, i ara no estem ben bé aquí, tot i que ja també...
També us dic que el resultat d'avui impacta globalment. Hem sentit el missatge de Thomas Müller i la gent torna a dir, escolta, un moment, el Barça...
Alguna cosa ha canviat, no?
O sigui, no, aixeques una orella i dius, espera, què ha passat? El Madrid que va eliminar el PSG s'han endut 4? Però qui juga al Barça? Ah, que van fitxar... O sigui, de cop i volta torna a aparèixer una atracció. Aquest resultat el Barça l'ha de capitalitzar. L'ha de capitalitzar per l'impacte mundial que té. No hem parlat de Gavi, que ha aparegut també a la segona part i que ha dit alguna cosa, Mireia.
El podem sentir a Barça TV explicant que és el millor dia com a jugador del primer equip.
El mejor día seguro de lo que llevo en el primer equipo y nada, estoy muy, muy, muy feliz. Ahora mismo es de los días más felices de mi vida. Y nada, buenísima victoria que nos da para seguir adelante.
Aquí
nen
que estava la
Masia
quan va arribar molt petit,
somiava
un projecte
mal d'avui? Sí, todo niño que está en Masia sueña con jugar en el Bernabéu y encima con ganar. Y nada, podíamos meter, yo creo que más, pero bueno, al final, muy buen resultado.
I és que, a més, Uri, ara que parlaves de que van venir, és que ara tenim Gavi, tenim Nico, tenim jugadors molt joves, eh? O sigui, que si som capaços de gestionar-ho bé, aquí tenim fons per continuar mirant endavant, eh?
Bueno, comparativament no és el mateix, però en aquella època...
Qui teníem?
No, Iniesta, que va ser el 2003, va debutar, i Xavi Puyol, que eren més veterans, però que els 3 primers anys tampoc no van fer gaire cosa, no van acabar d'explotar, perquè tampoc estaven en un equip que tampoc no els permetia brillar.
Bé, doncs, escolta'm...
Víctor Valdés també, el 2003, va debutar.
Sí, és veritat. Bé, la setmana comença bé. És que no serà l'únic Madrid-Barça d'aquesta setmana, ja ho sabeu, no?, que dimarts n'hi ha un altre i que farem a la TET. El Barça ha començat la setmana guanyant per 0-4 a Madrid, al Bernabéu, davant de Florentino, davant de l'afició del Madrid, i el Madrid que va eliminar el Paris Saint-Germain. Però dimarts la TET tornarà a Madrid per fer a Valdebebas el Madrid-Barça de l'anada dels quarts de final de la Champions, que on el Barça en aquest cas ja surt com a favorit, però que ara falta confirmar-ho. Poques vegades a la història s'hauran guanyat 2 partits Madrid-Barça a Madrid, i el Barça està en condicions de fer-ho. Bé, una nit per recordar, agrair-vos a tots la vostra presència i que ho haguem pogut compartir.
La TDT.
Com faries entrar 4.000 metges en 20 segons? Amb assistència sanitària. I ens en sobren 10 per dir que tenim una àmplia xarxa de clíniques, l'Hospital de Barcelona i milers de persones treballant per la teva salut. Assistència sanitària, la millor assistència de la teva vida.
Recupera el podcast de la TDT, el tercer temps i el Parlem de Futbol a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i a les plataformes Apple Podcasts, iVoox i Spotify. Escolta'ns quan i com vulguis.